6 minuts i arribarem a les 8 del vespre. En fi, com han escoltat les reflexions d'en Jaume Cossiells, que van més enllà de les merament, de les estrictament esportives. Això del rugby menja part, i ho han escoltat perfectament. En fi, no m'enrotllo més, que avui anem pilladets de temps. Hem de parlar de l'Hockey Lliga, de la jornada número 26, perquè demà hi ha la jornada 27. Comentarem d'aquí uns moments els resultats d'aquesta 26a jornada i, bàsicament, de la derrota 1-4 del Club Pati Sitges davant el Liceu de la Corunya, que ha condemnat definitivament, i a manca d'aquestes 4 jornades, al descens. Vinga, doncs, com els dèiem, aquests resultats de la jornada número 26 a l'Hockey Lliga són, i han hagut, algunes sorpreses, com per exemple aquesta, el Vic 3, Alcoi 4, Tenerife 3, Noia 2. Aquesta podria ser, bé, una mini sorpresa. Igualada 1, Lloret 2, aquesta una altra. Vilanova 2, Mataró 2, deixem-ho a mig aquesta també. Reus 2, Xum-Massanet 2, sorpresa amb majúscules. Blanes 3, Voltregà 2. Aquest ja és un resultat més normal. Lleida llista 1, Barça 3, resultat normal. I també normal podríem considerar el Club Pati Sitges 1, Liceo 4. Com queda la classificació? Doncs la derrota del Vic a la seva pista amb l'Alcoi fa que el Barça Sort li discau un recuperi el liderat, amb 2 punts d'avantatge sobre el conjunt de Vigatà. 61 punts Barça, 59 té el Vic, el Liceo és tercer amb 54 i el Reus és quart amb 52. A partir d'aquí, doncs, ja tenim equips com l'Igualada amb 41, el Noi amb 39, el Lleida amb 37, 33 per Lloret i Vilanova, 31 per Blanes, 29 per Tenerife i Alcoi, el Massanet en suma 25, és el que marca una miqueta el llindar del descens, i tanquen la classificació Voltregà amb 24, Mataró amb 20 i els Sitges amb 11, i ja matemàticament equip de Primera Nacional. En fi, Toni, ja ho veus, una jornada carregada de resultats sorprenents. La mateixa derrota del Vic, a cara seva amb l'Alcoi, el 2-2 del Reus amb el Xum, la derrota, per què no dir-ho, del Noi a Tenerife. Ha estat una constant.
Sí, sí. Amb aquell, amb la victòria, el Lloret, no? Va guanyar el Lloret?
Espera, deixeu-m'ho tornar a repassar. El Lloret va guanyar, sí, sí, 1-2, a Igualada, sí, sí, ha estat, de fet, una de les sorpreses, també.
Aquell, amb això, perquè aquesta victòria li pot treure un joc del playoff al Vilanova.
Sí, sí.
De fet, ara estan empatats a punts.
Sí, senyor, amb 33 punts.
Perquè Vilanova va perdre una gran oportunitat empatant amb el
Mataró,
no? 2-2, no? Un Vilanova que no ha estat capaç de guanyar en tota la competició amb Mataró, que jo tinc referències que és un equip molt jove i un equip, doncs, que si pot mantenir aquest avui, que el veig molt complicat, doncs l'any que ve serà un equip interessant, l'Hockey Lliga. El que passa que ho té molt malament per mantenir la categoria. I me quedo després també una cosa, ja no entrant més a la crònica, perquè de fet la crònica del partit que va jugar aquí amb el Liceu,
sí, passarem, doncs, de puntetes,
doncs és una miqueta, és una crònica que es veia venir, sí, i, a part, sí. I han dit que la primera part va ser molt bona i la primera part molt dolenta del Sitges, molt bona del Liceu, i la segona part del Sitges fins i tot va tenir 2 penals i una falta directa, però va faltar efectivitat, no? Però me quedo amb el que el Sitges pot fer molt de mal. Primer, perquè ara...
Pot ser jutge?
Sí, sí, perquè ara té 2 partits que, de fet, el partit del Barça, doncs és un partit que fins i tot Barça-Montserrat no jugarà, perquè sí. Va provocar la targeta perquè d'aquesta manera...
Va forçar la sanció, diguéssim, diguem-ho
així. D'aquesta manera, doncs ja estarà lliure per a jugar. Ten en compte que el proper partit que juga aquí al Sitges serà amb el Voltregà. Voltregà s'està jugant la vida.
Sí, sí.
Si el Voltregà perd aquí...
Voltregà, que ha fitxat Enrico Mariotti,
sí,
eh?
Que vindrà Enrico Mariotti aquí, que lo veurem aquí a Sitges,
Sí, sí, sí.
Després
sí.
De tants anys.
40 tacos.
I encara juga, encara patina i sí, fa sí, gols sí. Amb l'estic, Doncs, amb el Voltregà, el Sitges, si lo guanya, li faria una passada, perquè el Voltregà s'està jugant la vida. Després anirà a la pista del Xum-Massanet. Amb el Xum-Massanet també
sí,
està
sí.
Allà, a la corda fluixa.
Sí, està al llindar.
Està a la corda fluixa. El Sitges, home, a la pista del Xum-Massanet és molt difícil, però el Sitges ja ho té tot fet. i anirà sense mai cap mena de pressió.
Mai millor dit.
I doncs hi pot fer anar pot, a jugar a plaer, que perd per golejada de mala sort, que dona la sorpresa, doncs imagina sí, com sí. Queden els jugadors, no? I després ve el Mataró. Doncs ara té tres jornades importantíssimes, deixant de banda la del Barça.
Sí, sí, que és demà a partir de les 9, que després ens repassarem la jornada.
Demà serà un partit històric, un partit en què el Sitges fa història de jugar al Palau. Quin se lo tenia que pensar fa 7 anys que el Sitges jugaria al Palau amb el Barça a l'Hockey Lliga?
Un partit oficial, evidentment, sí.
Doncs el Barça estarà allà i el Sitges estarà allà i farà el seu partit, que és evident que allà sap el Sitges que
té les de perdre, evidentment.
Que té totes les de perdre, no? I més com està el Barça actualment, no? Però que el Sitges li queden tres jornades la que pot fer marcar una miqueta la diferència en aquesta Hockey Lliga.
Són les 8, com dèiem, hem passat de puntetes del partit de dissabte, però bé, ens quedem amb les reflexions, amb les declaracions que li feia el Javi Navarrete, el Xavi Navarrete, al Toni Muñoz després de la derrota 1-4 amb el Liceu de la Corunya.
Bueno, ja sabíem que el Liceo, bueno, ja sabem la categoria, el nivell que té, no?, de jugadors, però bueno, no estic content avui. Avui la primera part no hem començat el partit amb tota la intenció i la garra que havíem de posar i els hem regalat dos gols per errors nostres que han marcat una mica el desenllaç del partit, no? Després sempre hem tingut que anar a remolc i clar, amb un equip gran quan els vas a buscar per intentar remuntar el partit, pues, a la mínima que et descuides, pues, l'equació que tenen l'aprofiten i és molt difícil. Però bueno, el partit no l'hem començat bé, hem començat amb dos o tres errades defensives i han sigut molt, molt efectius. De fet, el Liceo la primera part ha arribat 5 vegades a porta i ens ha fet dos gols. I això ha marcat una mica, com et deia, el desenllaç del partit. Bueno, ho hem intentat, hem sortit la segona part bastant més motivats i bueno, hem creat moltes ocasions de gol, però no hem sigut capaços de fer gols. El seu porter ha estat encertat i bueno, al final el 4-1, bueno, pues no, potser no és real perquè nosaltres hem anat a pressionar i ells han tingut una ocasió més clara que han tornat a aprofitar, però bueno, això ha estat tot, no?
Sí, estic totalment d'acord. Potser la segona part el Sitges és el que ha tingut més ocasions i en canvi ells han sigut els que han marcat els gols. Ha faltat una miqueta de sort. Si a la primera potser no s'ha estat en fi en defensa, en la segona, ofensivament, potser ha faltat una miqueta més, no? D'encert.
Bueno, sí, la segona part, nosaltres en defensa hem estat molt bé. Hem creat ocasions de gols, però no les hem fet i bueno, quan faltaven 10 minuts he demanat un temps mort per intentar fer una mica de pressió, a veure si recuperàvem més pilotes i alguna contra pues poder fer un gol. Hem fet el 3-1 que ens ha donat una mica d'ales. Amb el 3-1 hem tingut un penal que haguéssim pogut fer el 3-2, però bueno, no l'hem fet. Hem seguit treballant aquesta pressió i amb una errada que és totalment normal ells ens han fet el 4-1. El resum una mica del partit és aquest i bueno, no estic content perquè avui no hem sortit des del minut 0 amb aquella intenció. No ens hem ficat al partit fins que no ens han fet dos gols i clar, amb equips d'aquesta categoria costa molt.
Tot ha estat una miqueta fred avui, fins i tot el públic, no? Penso que avui tenia que haver vingut més assistència de públic a Pinsbens, no? Perquè realment era el Liceu, el Sitges, doncs jugar amb el Liceu i tot això, i potser tot ha faltat una miqueta, no?
Bueno, la gent, poder avui sí que ha vingut algú menys de gent, però el fet de que la gent estigui a la graderia i no cridi és perquè el jugador, l'equip nostre, no li transmetia, no estava transmetent res la primera part. La segona part sí que ha canviat molt i se sentia gent animant i tal, però això va en funció de lo que l'equip i els jugadors estem donant dintre de la pista. Un reflex de l'humanament que vam començar el partit era precisament el que el públic estava totalment en silenci perquè no els estàvem oferint res. Ha sigut una de les dels comentaris que he fet quan he demanat el primer temps mort, i bueno, a partir d'aquí ho hem intentat, i la segona part, bueno, pues, ja s'ha vist que el públic animava, perquè realment el Sitges també estava donant més, no?
Això s'acaba ja, eh?
Bueno, sí, queden ja pocs partits. Bueno, intentar, queden partits que ens queda el Mataró, ens queda el Voltregà...
Avui
queda...
es pot baixar?
Avui, sí, depèn dels resultats que facin altres equips,
com el Jum,
ja
no?
Podríem ser matemàticament equip de nacional. Però bueno, ja havíem parlat de que era molt difícil, la primera victòria va arribar molt tard i era molt difícil d'aquest somni, no? que era per tots intentar mantenir la categoria, però bueno, el que resta de temporada i els partits que queden, intentar disfrutar, intentar aprendre, agafar experiència i intentar oferir, pues, per què no, més victòries perquè l'afició, pues, bueno, pues que ho pugui gaudir, no?
Ja per últim, en cap, dimarts al Palau. Si avui era difícil, dimarts una miqueta més, no?
Bueno, sí, el dimarts anem al Palau, a més tindrem la baixa del Marçal, que li hem fet provocar la targeta bueno, perquè no s'ajuntessin més d'un jugador, ja que la plantilla ara mateix del Sitges, pues, és curta degut a la baixa també del Sebas, que està lesionat. I bueno, afrontar el partit amb els que... Bueno, també érem 6 jugadors la setmana passada i vam poder guanyar el Lleida. Evidentment és un camp molt difícil, però bueno, anirem allà amb la il·lusió que ens ha de fer jugar en un Palau. No deixa de ser una anècdota més que entrarà dintre de la història del club aquí, Sitges, poder haver jugat un partit d'hoquei lliga al Palau, i els jugadors, pues, jugadors, cos tècnic i tothom, ens ho hem d'aprendre així, intentar fer-lo el més bé possible. I bueno, a veure què passa, no?
Doncs això, a veure què passa. Demà, a partir de les 9, aquest Barça-Sitges al Palau Blaugrana, és la jornada número 27, que es jugaran gairebé tota demà dimarts, exceptuant el Voltregà-Lleida, que se'n juga el 14, és a dir, el dissabte. Els partits, a banda del Barça-Sitges i aquest que s'ajorna de dissabte, Voltregà-Lleida, són aquests: Liceo Vic, Alcoi Tenerife, Noia Igualada, Lloret Vilanova, Mataró, Reus, Xum, Blanes. Vuit i set, deixem l'hoquei. D'aquí uns moments repassem ja la jornada número 22 al grup segon de Copa Catalunya i, evidentment, a posteriori, com han anat els resultats a tots i cadascun dels equips del Club Bàsquet Sitges. Doncs això, anem ja a fer l'habitual repàs a la jornada de bàsquet. S'ha jugat la número 22 al grup segon de Copa Catalunya i, com acostuma a passar cada jornada, sempre hi ha alguna sorpreseta que altra ficada aquí enmig. Fermí, molt bona nit.
Bona nit.
Si la setmana passada parlàvem del decebedor resultat del Sitges a Sant Boi, que no va aprofitar, doncs, la derrota del Vilaseca, aquesta setmana ha estat el líder, el Martorell, qui ha perdut.
Cap del Safa Claró, sí senyor. 70-73, inèdinent. I està així la cosa. 4 partits perduts al Martorell, el Vilaseca 5, que poden ser 6 o quedar-se amb 5 partits, esperem que siguin 6.
Sí, encara té el partit pendent.
I el Sitges amb 7.
Repassem ja aquests marcadors de la 22a jornada. A banda del ja sabut 76-57 del Club Bàsquet Sitges davant el grup Barna, la resta han estat aquests:
Gavà 90, Sant Boi 71, el Sitges 76-57, com has dit tu, Ramon Llull 75, Centre Catòlic i Hospitalet 63, Sagrada Família Caló 73, Martorell 70, Hospitalet 82, Arter 61, Vilaseca 76, SIC 72, que li van a just també, Reus Ploms 85, Cornellà 50, i el Verdi Saint de Manresa 77, CC 83.
Amb això, tot i la derrota, evidentment, el Martorell té un coixí important, està líder amb 18-4, com dèiem fa uns moments, el Vilaseca segon amb 16-5, encara un partit pendent, i els Sitges que es consolida en aquesta tercera posició amb 15-7, tot i que, atenció, perquè el Ramon Llull està també amb idèntic nombre de victòries i derrotes, 15-7, amb aquests 37 punts. Després ja trobem equips com el Gavà amb 14-7, l'Artés amb 12-10, 12-10 també per Grup Barna, en fi.
I aquí hi ha
les garrotades per començar ja a sortir d'aquests llocs de descens.
No, però encara hi ha un bon tros fins
a
baix.
Sí, sí, fins a arribar al Siemens Cornellà, que és el cué destacadíssim amb una sola victòria i 21 derrotes, ja un bon tram.
Sí, senyor.
Comenteu una miqueta el partit de dissabte, com dèiem, els homes del Dani Sampere es van imposar d'una forma clara al grup Barna, 76-57, una diferència de més 19. Fermí, parlem en línies generals d'un partit dominat de principi a final.
Molt tranquil, un partit molt tranquil, que el Sitges se'n va anar quan va voler, i que la relaxació potser al final va ser de que, doncs, com que hi havia algun jugador tocat, bueno, dos no estaven a la convocatòria, ni el Carles Fuentes ni el Carles Navarro, tot i que es van canviar, però Carles Fuentes ni va sortir, el Carles Navarro va estar a la banqueta per si de cas, però no van sortir al final, i els dos senyors B que sempre acompanyen l'equip, el Ignasi Vicente i el Noel Guillén, van jugar els darrers minuts,
i els dos van anotar.
El Noel, a més, amb una cistella que va fer aixecar tota la grada, perquè va ser una entrada d'aquelles que es veia venir que li farien un tap, i va aconseguir aixecar més la pilota que no pas el tap, i va fer l'última jugada del partit, l'última.
Doncs un bon tanto, com es diu en aquell cas, sí. La cistella del Noel.
Sí, perquè són d'aquells que sempre estan allà donant escalf a la banqueta, i doncs, bueno, quan es pot fer jugar, doncs, el Sam, doncs, amb bon criteri, doncs, els posa.
Un bon premi, sense dubte, per aquests dos joves jugadors, per el Noel i per l'Ignasi. Els dos jugadors van anotar dos puntets cadascun. La resta, per mi?
Doncs el Carles García, 10, el Jordi Escudé, 10, el Daniel Rodríguez, 11, el González, 1, el Pérez, 8, l'Edu, 13, el Sergi Ruiz, 4, l'Isaac Fígols, 15, i aquests dos, el Noel i l'Ignasi, tots dos, 2 punts.
Els parcials, tots del primer a l'últim, dominats per el Club Bàsquet Sitges.
20-11 el primer quart, 17-14 el segon, 14-12 el tercer i 25-22 el quart, que ja era anar fent.
Una miqueta el regal ja definitiu per aquesta victòria, 76-57, dels homes del SAM davant el grup Barna. En fi, això no s'acaba aquí. Toca ara el proper desplaçament, que és a l'Hospitalet, a la pista del Centre Catòlic de l'Hospitalet. És un equip
diumenge,
que, diumenge a les
7 de la tarda.
Sí. Són aquells horaris, noi, que d'aquells d'aquí t'espero. Centre Catòlic de l'Hospitalet, com dèiem, el rival, el proper rival, és un equip que és quart per la cua, per tant, atents a aquest enfrontament.
No refiar-se, perquè te'n refies i després passa el que passa.
És un equip tan o més perillós jugar ara contra l'Hospitalet que amb el mateix Vilaseca o Martorell,
Sí.
El Vilaseca, com dèiem, m'oblido ja, Martorell, Vilaseca, i em centro en l'Hospitalet, que és el rival de diumenge a les 7 de la tarda. És quart per la cua, com volia dir fa més d'una hora, amb 8 victòries i 14 derrotes. Així està el grup segon de Copa Catalunya, i així els hem explicat una miqueta el partit de dissabte aquí davant el grup Barna. Pel que fa a la resta de marcadors, Fermí?
Majoritàriament positius.
Vinga, doncs.
Hi ha alguna espineta, però majoritàriament positius.
Molt bé.
El senyor B, 65-73, va perdre contra el Tecla Sala d'Hospitalet. El Júnior va guanyar contra el Navarcle, 64-49. El Sots, 21, va perdre 47-58 contra el Casino del Centre de Barcelona. El cadet A va guanyar 65-52 contra el Corbera. El cadet B va guanyar 77-50 contra el Liceu Francès de Barcelona. El cadet C va guanyar 69-51 contra el Toyota Molins de Rei. L'infantil A va guanyar 76-47 contra el Gavà. L'infantil B va perdre 37-47 contra el Ramon Llull. El preinfantil va guanyar 55-51 contra el Toyota Molins, també. El mini A va guanyar 98-51 contra el grup Barna de Barcelona, el filial del sènior. El mini B va perdre 43-58 contra el campus 09 EBCB de Cornellà, un nom una miqueta...
Hi ha uns noms al bàsquet, no? I que de vegades...
No, són els patrocinadors.
Sí. Són els que manen.
Els que manen.
Vinga, doncs.
I en quant al comarcal, passat via club, perquè la federació encara el Consell Comarcal encara té penjat el 14 de febrer.
Més 5. Vinga.
5 comentaris. Ribes 14, Sitges 45, i al primer nivell, Sitges 8, Ampa Escola al cim de Granova 38. En quant als femenins, Ballera de 13, Sitgetà 44, en quant a cadet, en infantil A, BAM, o Bàsquet Ateneu Montserrat de Barcelona, 59, Sitgetà 58, llàstima per un punt. Infantil B, Martorell 39, Sitgetà 28, el mini A descansava, i el mini B en principi s'ha guanyat el partit, però un error de la taula, hem parlat amb l'entrenador del mini B, un error de la taula, en principi no sé si els donaran com a partit com a guanyar, que van guanyar 15-60, però com que en aquestes categories han de jugar tots els jugadors, de moment el resultat sortia en blanc, però en l'acte diu que s'ha guanyat. Si marquen que va jugar un dels jugadors que va jugar, li donarà el partit per guanyat, si no, hi haurà feina.
Hi haurà feina. Doncs,
I el premini, sí, com sempre, no tenim el resultat perquè no està penjat.
Molt bé. Doncs fins aquí anava a dir el nostre temps dedicat al món del bàsquet, la informació que ens du, com cada dilluns, en Fermí Grabolós. A Fermí, moltes gràcies.
A tu.
Fins divendres.
Fins divendres.
Un quart i un minut de 9 de vespre. Temps ja per repassar més resultats, més marcadors. Tornem al futbol per repassar ja molt ràpidament els resultats que ens deixa el cap de setmana en matèria de futbol base. I saludem ja a l'altre costat del fil telefònic l'Albert Lluís. Albert, molt bona nit.
Hola, bona nit.
Comencem ja a repassar aquests marcadors dels equips de la Blanca Subur.
Bueno, començarem pel juvenil A. Blanca Subur 1, Vinyets Molivell 1. Un àrbit molt inexpert ens va privar d'una victòria clara. Els de Sant Boi van acollonir i l'àrbit va perdre els papers. El juvenil B, Blanca Subur 4, Segur 4. Tampoc mereixien l'empat els visitants, que el van aconseguir pels molts fallos de la Blanca davant de porta. El cadet A, Vendrell 1, Blanca Subur 3. El líder segueix fort. Avui ho ha demostrat amb un gran partit. El cadet B, Maurí Negara 2, Blanca Subur 1. Un empat guanyat a pols es va fer malbé per un gol en el temps de descompte contra un equip A i veterà. L'infantil A, Blanca Subur 3, Igualada 3. Guanyaven 2-0. Uns canvis van fer malbé l'equip, fent una escandalosa segona part. L'infantil B, Vendrell 1, Blanca Subur 2. Victòria molt suada i treballada. Han sabut marcar i guardar la porteria. A l'Evinà, Sant Mauro 5, Blanca Subur 5. Partit boig. La Blanca no ha despertat fins que no anaven 4-0 perdent. Després han fet un gran futbol i s'han posat 4-5. Però en l'últim minut ens han empatat les locals.
Partit boig.
Bogíssim. La Livin B, Ribes 2, Blanca Subur 1. Ha caigut el líder a Ribes. L'àrbit s'ha deixat acollonir pel públic local. La Levin C, Blanca Subur 1, Ribes 5. Aquí el físic visitant ha fet el resultat. Benjamin A, Cubelles 3, Blanca Subur 5. Partidars del Nanos, que després de la truita del carnaval han tornat a jugar bé. El Benjamin B, Atleti Vilafranca 9, Blanca Subur 0. No ha estat la Blanca en el camp. Un bon equip ens ha fet pols. El Benjamín C, Blanca Subur 7, Vilanova 2. Un gran partit dels més petits que han golejat sense patir gaire. Per últim, el 45 campionat local del Nou Pisbens, amb promeses 6-0, Remax 4, Interarmari 5, Mi Pintor 3 i Òptica Holandesa 10, Galeries d'Artefós 0. En Pitufos, Begudes Adell 3, Restaurant Triana 4, Hotel Estela 3, Les Magnòlies 5 i Camping Sitges 1, Newton Informàtica 4.
Doncs fins aquí el nostre habitual repàs, els resultats de tots i cadascun dels equips de la Blanca Subur, i hem acabat, com sempre, amb els resultats del campionat local del Nou Pinsbens. Albert, moltíssimes gràcies.
Molt bé.
Bona setmana. Adéu-siau.
Okay, bona nit. Adéu.
Un quart i mig de nou, seguim repassant més resultats, en aquest cas els equips de l'Escola Fernando Molinos de la Unió Esportiva Sitges, que va fer la seva presentació oficial ahir a la tarda al Municipal d'Aiguadols, amb la presència, com no, de Fernando Molinos, entre d'altres. Repassem els resultats. N'hi ha un que hem de destacar per damunt de la resta, com és el del Benjamí A, que es va imposar per 7 gols a 1 a l'Anoia, i això doncs ha fet que el conjunt sitgetà es proclami campió de Lliga a manca de 3 jornades per acabar amb el campionat. Per tant, felicitats a aquest Benjamí A de la Unió Esportiva Sitges, que després de golejar 7 a 1 a l'Anoia es proclama campió de Lliga. La resta de resultats: el cadet, que es va imposar a domicili al camp del Ramon Sicar per 0-2, l'infantil, que va golejar 5-0 aquí a Aiguadols, al base Espirall, l'Alevi A perdia amb la Vilafranca en el camp de la Fundació Risto Stoichkov per 5-1, l'Alevi B guanyava 3-5 al camp de la Noia, i el comarcal, l'Alevi Comarcal, guanyava també en un partit amb molts gols, 7-4, a l'AMPA Sant Jordi de Vilanova. Com comentàvem fa uns moments, el Benjamí A ja és campió de Lliga a manca de 3 jornades gràcies al 7-1 davant la Noia. El Benjamí B es va imposar a domicili al camp del Cubelles per 1-6, i els dos comarcals, els dos benjamins comarcals. El comarcal A guanyava al camp de la Fundació Vilanova 1 per 1-9, i el comarcal B també golejava a Vilanova, en aquest cas davant l'AMPA Sant Jordi per 0-8. I també golejada al petit del Prebenjamí, que es va imposar per 8-0 al Santa Coloma de Queralt. I acabem amb la primera jornada de la clausura, el torneig social de cada dissabte municipal d'Aiguadols. Els resultats que ens deixa aquesta primera jornada de clausura són aquests: en minis, Aiguadols 4, Terramar 2 i La Ribera 7, Cau Ferrat 5. I en maxis, Cap de la Vila 2, El Vinyet 1 i Baluar 2, Maricel 2. Futbol femení, el sènior del Suburense, que cada jornada que passa té més a prop el títol, el campionat i, per tant, l'ascens de categoria. Aquest passat cap de setmana va golejar en 0-5 a la Fontsanta Fatjón gràcies al doblet que va fer Nati, Eli, Nuri i Bane, les golejadores, per acabar de completar aquest 0-5, com dèiem, del Suburense femení al camp de la Fontsanta Fatjón. Un difícil desplaçament que les noies han solventat de manera fantàstica i apropant-les, com dèiem al principi, encara més al títol i a l'ascens de categoria. El cadet juvenil tenia jornada de descans aquest cap de setmana, i acabem amb el resultat de l'Alevi infantil, que perdíem aquí al municipal per 1-4 davant el base Olèrdola. L'autora de l'únic gol del Sobrense va ser Inés. Vuit i 22. Doncs d'aquí uns moments els expliquem què és el que va passar ahir al municipal d'Aiguadols, què és el que va passar també al camp del Sant Pere Molanta. Tant Sitges com Sobrense, recordem, van perdre en aquesta 23a jornada, però interessant i allò pare inatenció el que va comentar Manel Rodríguez després d'acabar el partit. No res nou, ni res vell en aquest sentit, sinó doncs recordar i matitzar de nou matitzar de nou doncs tot el que ja més o menys s'ha anat coent en aquestes últimes setmanes, i és la delicada situació econòmica de la Unió Esportiva Sitges. Res de nou ni res de vell, perquè evidentment tothom ja sap o més o menys intueix com estan les coses en els diferents clubs esportius de casa nostra. D'aquí uns moments, per tant, ens hi posem, repassem com ha anat la jornada 23 al grup segon de Preferent. En fi, alegria que no falti, com aquell qui diu. Resultats d'aquesta jornada 23 al grup segon de Preferent: Barceloneta 0, Sants 3, Viladecans 4, Torreforta 3, Vistalegre 1, Almacelles 0, Alcatllà 1, Cambrils 1, Sant Ildefons 2, Horta 1, Sant Feliuenc 5, Iberiana 1, Guissona 1, Canyelles 1, Sitges 0, Rocatenc 4 i el Sant Joan d'Espí 1, Alcarràs 3, segons diuen les cròniques, suspès al minut 68. La classificació liderada en aquesta 23a jornada per la Iberiana amb 46 punts. Però atenció, perquè la cosa s'ajusta moltíssim en aquest grup capdavanter de la classificació. Amb el Sant Feliu, 45. 45 punts també per Torreforta. El Sants en 43, 36 per Vistalegre, 36 punts també per l'Alcatllà, 35 per en Rocatenc, 31 per Alcarràs, 31 punts també per Cambrils, el Viladecans, que és desè amb 30 punts, el Sitges baixa fins a la 11a posició, suma 30 punts, 28 per Horta, 27 per Canyelles i Sant Ildefons, 22 per Barceloneta, 22 punts també per Sant Joan d'Espí, Almacelles penúltim amb 15 i Guissona amb 14. Vuit i 26. Anirem rapidets, bàsicament perquè vull que escoltin amb atenció el que ens deia ahir Manel Rodríguez tot just en acabar el partit, el 0-4 de la Unió Esportiva Sitges davant el Rocatenc. Preocupació per la derrota, menys que per la difícil situació econòmica que està vivint la Unió Esportiva Sitges. A partir d'aquí, doncs, vostès mateixos escolten el que comentava ahir Manel Rodríguez sobre el partit i sobre el que està passant als Sitges econòmicament parlant.
Bueno, ens han passat per sobre, no es pot dir res més. Hem sigut molt superiors a nosaltres, sobretot a la segona part. Primera part potser ha sigut més igualada. Potser el resultat també ens ha condicionat una mica. Aquell gol de la primera part ens ha fet bastant mal, perquè hem hagut de sortir a la segona part a arriscar una miqueta més, i això, pues, ens ha creat molts espais a darrere i ells ens han fulminat, no? No ens ha sortit res bé. És un partit molt dolent davant de més un bon rival que avui ha sigut superior.
Avui difícilment es pot destacar alguna cosa, no?
No, avui destacar que hem perdut 0-4 i ja està, no. És, el que dèiem abans, és futbol i aquests partits es donen, no? Sap greu perquè avui hi havia algú més de gent al camp i ens feia il·lusió fer un bon partit i tal, però les circumstàncies manen i també és veritat que no, el que no segueix l'equip potser no ho sap, però també és veritat que l'equip està molt trencat amb baixes i de més, no? I estem improvisant cada setmana i tard o d'hora això ho tens que pagar, no? I avui ho hem pagat.
Avui l'equip estava marmat al darrere, no? Tenies el Sergi lesionat, l'Òscar sancionat, has hagut d'entrar-hi al Jax,
Canals lesionat,
Canals també, has hagut de posar el Tomi a lateral dret,
a l'Andreu a mig gas. Sí.
Bueno, clar, això és el que deies, no? Tard o d'hora l'equip ho acaba notant. Et pot sortir bé dos, tres setmanes, però...
No, i que amb un altre resultat, l'equip més juntet, i pots defensar més tranquil·lament, però quan ja arrisques i tens que anar endavant i deixes espais, pues, la defensa llavors és quan té que estar molt més ben col·locada, té que estar molt més ràpida, té que estar molt més forta i llavors es veuen molt més els defectes, clar. I avui ens ha passat això, que hem hagut d'anar contra rellotge, contra resultat, contra marcador, i a més ells, pues, cada vegada que arribàvem pràcticament feien un gol, no? I cada vegada, pues, primera que et va minant la moral i segona que, bueno, que l'equip ho va notant.
És que fins i tot quan ells s'han quedat amb 10 no s'ha notat pràcticament la diferència.
No, perquè llavors ens vam anar en 0-3 ja, i el partit estava molt, molt trencat, i ja et dic, nosaltres moralment hem de pensar la situació de l'equip. 3 mesos i pico sense cobrar, la quantitat de baixes que tenim, la situació no és fàcil. Divendres vam tindre la baixa del Mauro. Són moltes coses les que passen i clar, l'equip està tocat. Passa que els resultats i el fet que els jugadors ho donen tot al camp, i perquè avui mateix no es pot dir que la gent no hagi corregut i no hagi anat al 100%, però però bueno, ho van maquillant una mica tot, ho van tapant una mica tot, però la realitat és que està sent una temporada molt, molt complicada.
Mauro es baixa?
Mauro es baixa, sí.
Per què?
Bueno, jo suposo que tot respon a lo mateix, que hi ha problemes econòmics, el jugador porta dos mesos sense cobrar, o ha cobrat una part molt petita del que se li tenia a pagar, i bueno, ell tampoc ho està assimilant, no ho estava assimilant massa bé, i bueno, també ell tenia molts problemes a la feina, molts dies no podia venir a entrenar, i degut a tot plegat doncs hem preferit que no, perquè a més el jugador estava una mica nerviós i potser no és el moment per patir nerviosismes al vestidor. Hem d'estar molt tranquils, hem d'anar tots a una, hem d'intentar treure els resultats que es puguin i anar assegurant els partits i anar assegurant la permanència, no? És el nostre objectiu, i clar, per això davant d'una situació com la nostra, el moment que estem, hem d'estar molt molt centrats i clar, quan hi ha un que no ho està massa, per lo que sigui, perquè el Mauro és bon xaval i no hi tinc res en contra d'ell, però quan veus que no s'adapta a la situació i la resta més o menys sí, doncs, abans que t'espatlli la resta és millor apartar el tema, no?
La situació té un límit, Manel? O la plantilla s'ha posat un límit o...
La situació és difícil, nosaltres estem esperant que l'Ajuntament respongui, ens han dit que al març sabríem alguna cosa, crec que aquesta setmana hi ha alguna reunió prevista. Bueno, fem tot el que podem, vull dir, no volem excuses, ara hem perdut, no vull buscar excuses, vull dir, fem tot el que podem.
No, sí, tot el contrari, vull dir, l'equip ha donat la cara en tot moment i...
Vull dir, no podem fer més.
Fa massa l'equip. Fa massa.
No, jo no dic que faci ni
la situació, jo no, fa massa, no?
Jo no dic que faci ni massa ni poc.
Però per la situació,
jo dic que fem tot el que podem.
Tu imagina 3 mesos sense cobrar. Doncs això...
Ja, però és que no són 3 mesos solament sense cobrar, és que ens han pagat 4 només, no en 6. És que hi queden encara 2 mesos llargs de competició. És que clar. És que és això. No és patir una mena, ara, molt bé, ara ens pagaran alguna cosa, però i el que queda, què? Aviam l'Ajuntament quina resposta dona a tot això, perquè se'ns ha dit que s'arreglarà alguna cosa, però tampoc sabem ni com, ni quan, ni res. Estem una mica... I ja dic, això no és excusa, perquè el mateix problema teníem la setmana passada i vam fer un bon partit al Carràs. Vull dir que no és que ara perquè avui hem perdut, però si això ajuntes, que l'equip està molt marmat en quant a baixes, lesionats, sancionats, doncs a poc et va patucant i bueno, avui... A més ens hem trobat un bon rival, hem tingut la pega de que ens han fet un gol molt tonto només a la primera part i bueno, hem volgut anar a buscar el partit i no hem tingut capacitat de reacció, perquè segurament el rival ha sigut millor i perquè també s'ha notat, doncs, que el fet de no tindre el Sergi, no tindre l'Òscar en condicions, no tindre un lateral dret habituat a jugar a lateral dret, doncs això ho acabes notant al mig del camp, eren dos homes de creació però no hi havia cap home de contenció. El fet de tindre ganes al Jacques, doncs t'ha trastocat totes les línies, però tot això acabes pagant, no? I avui s'ha pagat i ja està, no hem de buscar excuses, i ja està.
Preguntava abans de la situació límit, o fins a on i quan està disposat a aguantar la plantilla, perquè clar, divendres el Mauro va marxar, però podria marxar algú més.
Bueno, el tema del Mauro és un tema diferent.
Sí.
El tema del Mauro és un tema... Ell té problemes personals amb temes de feina i a més això l'afectava una miqueta en el seu comportament, no? Ja havíem tingut altres converses en aquest sentit i al final hem decidit que no continuï perquè, com et deia abans, el seu comportament no era el millor de cara inclús als companys. Punto final. Vull dir, no, ja et dic, no és el conjunt del grup el que té aquest problema, és a més un tema molt concret. Clar, què passa? Si un jugador té problemes disciplinaris, doncs li apliques una multa, una sanció econòmica i, bueno, i li dones una oportunitat, tens l'opció d'arreglar-ho, aquí no hi ha possibilitat, ¿vale? Perquè evidentment quina sanció econòmica li poses a un jugador que no cobra.
Clar.
Vale, el tema Mauro ja està, no li hem de donar més voltes. La resta de l'equip nosaltres vam comprometre a estar al març, a no mirar enrere. I no mirar enrere vol dir, doncs, no preocupar-nos, encara que és impossible, però no preocupar-nos del tema econòmic, preocupar-nos de jugar, entrenar i fer-ho el millor possible. És el que estem fent. Vull dir, independentment, igual quan es guanya que quan es perd, que quan s'empata, perquè hem estat a dia de cobro i també hem perdut partit. Vull dir, no vol dir ara perquè avui hem perdut, que és una conseqüència directa de no cobrar, no? Que fins quan arribarà la situació, jo espero que tot s'arregli i que no hi hagi que arribar a cap altra situació que no sigui que ens paguin i que puguin continuar jugant fins a final de temporada els que estem, i tot i així, doncs, molt marmats, perquè no tenim capacitat de reacció, no tenim possibilitat de fitxar un jugador, no tenim possibilitats de reforçar l'equip. Els jugadors que venen, que fitxem, són jugadors que no cobren un duro perquè no tenim diners per anar a fitxar jugadors, no? Vull dir que cobrant i tot, doncs, la situació no és fàcil, però bueno, fins ara una tirada endavant, i estic convençut que continuarem tirant endavant. No ens hem posat una data límit, ni ens hem posat un... Volem que sobretot se'ns tingui informats i saber com està el tema, no? A partir d'aquí, si ens diuen que no cobrarem ni un duro més hasta final de temporada, pues, ens haurem de sentar tots i parlar-ne i en què fem. I, clar, cada un dirà el que vulgui.
Tu has viscut moltes situacions complicades en aquest club, l'has vist de tots els colors. Aquesta és la més difícil?
Sí. Per mi està sent l'any més complicat com a entrenador des de que estic entrenant.
I l'any passat ho va ser.
Sens dubte. Sí, però jo com a entrenador vaig estar dos mesos. Bueno, i tot i que va acabar la cosa també econòmicament malament, els jugadors van acabar els últims dos o tres mesos sense cobrar. Bueno, ja haguéssim firmat nosaltres aquest any, aquesta situació. Estem parlant de que 6 mesos abans d'acabar la competició ja no estàs cobrant, no? Doncs clar, és difícil. Ojalà la situació hagués sigut la de l'any passat, que d'aquí segurament estaria en una altra situació, segur, però... i torno a repetir-te, els nanos no els hi pots recriminar res perquè estan fent tot el que poden, i que si és la situació més difícil del que m'he trobat, és molt complicat treballar així, és molt complicat, molt, perquè
és una mica de para-xoc, no? Suposo.
No, i perquè els entrenaments moltes vegades els jugadors pregunten i no estan tant per l'entreno com per el que no és. Després, clar, un té problemes de viatges, l'altre té un problema personal, l'altre diu que no pot ser en aquesta situació, perquè és que cada setmana és un problema diferent, i has d'estar fent més de psicòleg. Sort de la incorporació del John, que està sent molt positiva en aquest sentit i ens està ajudant molt, perquè si no fos pel John, jo no sé. No sé, el John ha vingut i almenys ens s'ha posat una miqueta entre línies, futbolísticament parlant seria aquest, s'ha posat una mica entre el que és la plantilla i la directiva. Està a sobre, intenta que tothom més o menys tingui una referència de la directiva on pogués-se recolzar. Torno a repetir-te, sort del John, que m'està ajudant molt, perquè jo ja no podia més. O sigui, jo era per agafar i dir, nois, o faig d'entrenador, o jo què sé, o faig de directiu, no? En les dues coses alhora no puc fer. I està sent molt complicat, molt. Molt, molt, i esperem que acabi bé, que tot sigui dintre de 6 mesos o 3 o 4 mesos podem riure de la situació i dir que, bueno, que ha sigut un any dolent, i que després d'un any dolent ve un de bo, no? Però ara mateix estem passant pel clot i, hòstia, costa, és difícil.
Amb la baixa de Mauro, aniràs en busca d'un porter o tiraràs del juvenil? És que és complicat, eh?
Sí, què fem? Busquem un porter i què li puc oferir un porter. Ara mateix esperarem a dijous, aviam què diuen des de l'Ajuntament, aviam què ens diu la directiva en quant al tema mensualitats. Clar que jo vull fitxar un porter, necessito fitxar un porter. A més, el Javi no pot vindre sempre a nosaltres, perquè el Javi és l'únic porter que té el juvenil, i ha donat la casualitat que aquests dos últims partits el juvenil no ha jugat. Però jo no puc tirar de juvenils quan ells tenen partit. Avui he debutat el Gerard, que és un juvenil. Clar, i a mi ja m'agrada fer jugar aquests nanos, però ells també tenen una competició, i els xavals tampoc els puc ara carregar-li la pressió de... d'entrar en un vestidor...
No sé, els lleons, eh?
Ah, això és, això ho puc fer com una circumstància molt concreta, una d'avui, però jo no puc tirar dels juvenils ara. Els juvenils han d'anar entrant quan les coses van bé, quan l'equip està bé. Que torno a repetir-te, que no és un problema esportiu per mi, perquè esportivament parlant, avui el resultat és avoltat i he perdut a casa, però jo no estic preocupat... a la que recuperi els centrals, a la que recuperi l'Àxel, a la que recuperi l'equip, se sentarà una altra vegada i tornarem a ser tornarem a fer bons partits, i, però clar, darrere de tot això té que haver alguna cosa, si no hi ha res, si l'únic que hi ha és tot són problemes, sempre és complicat.
Reprenent la qüestió esportiva de cara a diumenge a Cambrils, Manel, recuperes l'Àxel, que ja ha complert la sanció, el Sergi en té per molt?
Sergi, tres setmanes.
Tres setmanes, vinga.
I a l'Òscar, no, sí, l'Òscar li queda un partit, i l'Andreu oblida, i té el maní segurament tocat, centrals, pues l'Àxel i el Carlos. Jo t'ho dic ara, no tinc més. I a resar. O el Tomi, que avui també ha jugat un rato, i no sé, parlarem, aviam si aquest nano, perquè a més a més per la xava ha jugat a la taralla i per mi ha complert perfectament,
sí, no
se li pot recriminar absolutament res, i ell no és ni lateral ni central, és un jugador per jugar al mig del camp endavant, però bueno, almenys té alçada, és fort, és agressiu i pot fer-ho, perquè bueno, pot fer-ho com una situació d'urgència, però és que cada diumenge anem a Cambrils, que és un equip poderós davant, amb jugadors davant molt molt bons, el Feliu, i entre altres jugadors amb una qualitat molt bona, defensar aquests jugadors, però intentarem guanyar, anirem a l'Heroica i intentarem treure els punts que hem perdut avui aquí, ho tinc claríssim, i ja et dic una cosa, conec els jugadors, sé que sortiran a morir, el resultat després ja veurem quin serà, però sortiran a morir, ja t'ho dic ara, parla amb el Medina, parla amb l'Àlex, parla amb el Vilchez, parla amb aquesta gent, i quan surten al camp no tenen amics, vull dir, ara bé, després quan facis anàlisi del partit hauràs de dir, hòstia, hem guanyat a l'Heroica,
sí.
O no, o no hem guanyat a l'Heroica, o hem... però no puc enganyar-me, tinc l'equip, a darrere ara mateix l'equip està trencat, trencat de... però no per res, sinó perquè,
sí, perquè...
falten uns jugadors bàsics.
En fi, doncs, vostès mateixos, en qualsevol cas, sí que Toni és una situació d'aquelles, com deia el Manel, no?, per posar-se a resar, no?
Sí, és complicada.
A resar.
És complicada, és complicada.
I clar, jo li feia la pregunta, fins quan aquesta situació? No? És un interrogant que continua obert.
Sí.
És a dir, fins quan aguantarà la plantilla una situació així?
Doncs no se sap. I no sap ni ell, a veure lo que la situació,
ells estan esperant una resposta, clar, per part del club,
la situació no la podrà aguantar molt, aquesta plantilla tindrà que cobrar alguna cosa,
i el del porter és un problema, perquè clar, tu no pots tirar del juvenil, perquè el Manel t'ho deia molt clar,
fa falta, té un
el juvenil és únic porter del juvenil i ell juga la seva competició, no li pots prendre l'únic porter que té el juvenil, però clar, on vas a fitxar un porter?
Molt complicat, i més quan no n'hi ha diners. Encara més complicat, no? Perquè, de fet, tu saps que si tens que anar a buscar un porter fora de Sitges, no te vindrà a jugar per la cara, te vindrà a jugar per algun calerot, no?
I si no ha de cobrar, com a mínim, evidentment, amb aquest senyor, que pugui venir desplaçaments,
exacte,
com a mínim.
Que li surti bé, no?
Com a mínim.
Si té que posar calés, no sé si vindrà. En fi, és complicat, el Manel ho té complicadíssim, a més, ell ho diu, és una situació que potser ell no l'havia viscut fins ara, i mira que ha viscut unes
segur,
quantes,
no ha viscut, de manera, evidentment, podria escriure un llibre, també, evidentment.
Manel va ser un dels grans homes que va fer un equip per jugar a la primera regional quan el Sitges
a segona regional.
Segona regional
quan no n'hi havia, sí.
El Sitges havia perdut categoria i ell en el cable feia reunions de jugadors i realment va fer un equip.
El famós equip del cable, ho podem dir així, perquè aquell equip va néixer al cable.
Sí, correcte. Sí. El Manel l'ha fet tot, no?, per la Unió Esportiva de Sitges, però una situació com aquesta potser no s'havia trobat mai. És complicat, no ho té fàcil. El que passa que necessita recolzament i jo penso que es té que recolzar perquè això es té que tirar endavant, i és una llàstima perquè és un equip molt competitiu. Ahir va ser un accident, perquè tots els equips tenen un accident, i ahir el Sitges no li va sortir res, però el Sitges ha donat la cara en tots aquests camps on realment estan jugant les lligues, no?
Sí,
i el Sitges ha estat allà, no? Llàstima, és molt... És complicada la situació dels Sitges, però esperem que tot passi bé i que a veure si ho poden solucionar i almenys tirar endavant la nau fins al final de temporada.
I a resar, com deia el Manel, i diumenge a Cambrils hi falta gent. 7 minuts i les 9. I hem de repassar ja en el grup 12 de la segona regional amb els resultats d'aquesta 23a jornada, que han estat aquests: Òdena 0, Inter 1, Molanta 3, Sobrense 1, La Múnia 6, Sant Cugat 1, Capellades 1, Vistalegre 3, Penya Madridista 3, Fundació Vilafranca 1, Masquefa 2, Cubelles 2, Carme 2, Riu de Villas 0, Vilanova del Camí 4, Piera 3 i La Pobla de Claramunt 2, Moja 2. La Múnia, al capdavant de la taula, amb 50 punts, 44 per Sobrense i Molanta, i 44 punts també suma el Cubelles. És a dir, que hi ha un triple empat a 44 punts, una lluita aferrissada per, de moment, aquesta segona plaça. Sant Cugat amb 40, 38 per Vilanova del Camí, 35 per Inter, 34 per Riu de Villas, 33 per Masquefa, 31 per Òdena, 29 punts sumen el Moja i el Vistalegre, 28 la Fundació Vilafranca, 27 la Pobla de Claramunt, Capellades 21, i tanquen la classificació amb 21 punts el Piera, el Carme amb 20 i la Penya Madridista amb 11. I si, Toni, haguéssim de fer un petit resum del partit que vàrem viure ahir a Sant Pere Molanta, amb aquest ja comentat Molanta 3, Sobrense 1, partit lleig. Lleig. Sí.
Partit de nervis.
Que ens entenguin, eh?
Partit trebat.
Sí, un partit molt trebat, amb molts nervis, excessiva nervis. Tensió. Uh-huh. El Molanta jugava molt, no ens enganyem, li preguntàvem això amb el David el divendres, a la prèvia. El Sobrense també jugava molt, jugava, doncs, l'opció d'anar encara més fort a afrontar el partit de la Múnia, i al final el Molanta, amb inferioritat numèrica, perquè...
Sí, sí, va jugar tota la segona part amb 10 jugadors,
sí, sí.
I els últims 15 minuts amb 9.
I amb 9 fins i tot va
marcar un gol,
va apuntillar el Sobrense fent el tercer. En fi, un partit lletxot.
Sí, a més, se van canviar els papers, no? Jo penso que el Sobrense tenia que haver fet el paper que va fer el Molanta, perquè de fet el Sobrense que tenia que fer posar nerviós al Molanta, més nerviós que potser de lo que estava, i realment, doncs, d'alguna manera, portar-se el gat a l'aigua, no? Va fer el contrari, no?
Sí, sí.
Va ser el Molanta, el Sobrense va voler agafar el control del partit, va voler agafar la posició de la pilota, de fet la va tenir uns minuts fins que va arribar el primer gol del Molanta, i a partir d'aquí, doncs, el Molanta va fer molt bé la seva funció, jugant bé a la contra al Sobrense, i el Sobrense no se va trobar còmode en cap moment al partit, perquè al moment que el Sobrense es podia trobar més còmode, el Molanta sabia fer lo suficient com perquè d'alguna manera canviés tot, no?
Moltes queixes per l'arbitratge, també.
Queixes a l'arbitratge,
molts crits,
protesta a l'arbitratge, d'aquesta manera es trencava molt el partit, no es podia seguir jugant, segurament se volia jugar, el Molanta estava portant molt bé el paper i havia llegit molt bé el partit com ho tenia que jugar, i jo penso que se va portar el gat a l'aigua al Molanta, perquè va ser més intel·ligent en aquest cas i va saber enfrontar el partit al Sobrense, el que feia perdre els 3 punts al Sobrense ja de la manera que podia guanyar el Sobrense.
Amb 10 va fer el 2-0, Toni Salido va escurçar el marcador amb un gol de cap, i amb 9 va ser capaç el conjunt de David Porres d'anotar el tercer, el que sentenciava ja aquesta important victòria, sense dubte, pel Sant Pere Molanta. Hem d'escoltar el que deien els dos entrenadors. D'una banda, Jordi Serra, entrenador del Sobrense.
Sí, bé, bueno, veníem amb molta il·lusió, la mateixa il·lusió, potser els primers minuts s'ha tornat amb nerviosisme, que és el que no tenim que fer. I bé, pues, estàvem atacant naltros, el domini de pilota era nostre, però ells han plantejat el partit molt bé, a la contra, amb el Fito davant, i la primera que han tingut, pues, han marcat. Després ens hem desconcertat moltíssim, hi ha hagut alguna jugada que haguéssim pogut ampliar el marcador, després venen moltes possibilitats, no? Perquè es queden amb un menys, després es queden dos menys, i no ho aprofitem. Fins i tot quan estem 2-1, pues, amb una falta a favor nostra, si veieu, tots els gols d'ells han sigut per una pèrdua nostra. Ens ha pogut treure suc amb aquesta història i nosaltres no ho hem fet. Ens felicitem al Sant Pere Molanta i, bueno, ara estarem a la lluita amb més equips.
L'1-0 fa mal, però el segon en aquella falta potser acaba de tocar l'equip, no?
Sí, perquè jo fins i tot no estava ni mirant encara, vull dir, ha sigut un despiste general, ha xutat aquella mala i he vist la pilota quan ja estava dins, vull dir, que no t'ho puc ni explicar perquè no sé ni com ha sigut. Estàvem plantejant aquí una sèrie de canvis i no ho he vist. Ha sigut un despiste, com hem tingut el primer gol, com hem tingut amb una jugada que s'han quedat 5 contra 1 que ha salvat l'Albert. Totes aquestes coses, si volem ser un equip que realment opti a pujar, doncs les hem de millorar, no? És a dir, que el camp del Sant Pere Molanta és un camp difícil, però bé, els que hem intentat més jugar han sigut nosaltres, el que passa que ells a la contra ens han matat, però molt.
Partit amb molts nervis, no?
Sí, ells es jugaven molt, nosaltres també, òbviament, era... era donar un pas definitiu o clavar-li una miqueta al ganivet amb el 90. Si els guanyàvem o empatàvem, jo crec que ja no el comptarien. Ara tornen a estar, estan empatats amb nosaltres, a sobre hem badat i ens han superat amb el gol a Vellaix, perquè teníem el 2-1, que era un mal resultat, però era el menys dolent. Saquem una falta ràpid, perdem la pilota i ens foten el gol del segle, no? Hem badat amb tot, no? I ja et dic que si volem comptar, per seguir comptant per estar dalt, hem de millorar tots aquests aspectes.
Em porto males sensacions, més que res, perquè ells han jugat molts minuts en 10 i 9 jugadors. En canvi, nosaltres no l'hem sabut aprofitar, això.
No, males sensacions te'n pots emportar perquè hem jugat amb 5 delanters. Llavors, clar, han sortit l'Alejo, l'Oriol, el Salido, el Dani, el Chino, i nosaltres pues, perdíem aquí mateix, nosaltres ens tapàvem mateixos. A vegades busques opcions, no en trobes, i sí, ells juguen amb un tio menys, però a vegades semblava que fossin dos més. Vull dir que això sí que és preocupant, no? Però bueno, és un partit puntual, jo no estic preocupat, per exemple, per l'aspecte físic, però la veritat és que a contra ens han matat i això ho hem de saber parar.
Després s'ha parlat molt de l'àrbitre, l'àrbitre ha estat molt malament, però qui ajuda l'àrbitre? No l'ajuda ningú, eh?
No, ara em deia el David que era la primera expulsió que li fan a la seva carrera, no? Vull dir, l'àrbitre ha estat fatal, no l'ajuda ningú, no l'ajuda ni el president del Molanta, no l'ajuda ni l'expresident del Sobrense, no? Perquè són els que més es senten, no l'ajudem els entrenadors i el nano pues, ha vingut aquí tard, que ha vingut tard, desconcertat, sense saber que aquí es jugava bastant. A mi com que hi ve a passar un diumenge al matí s'ha trobat un partit amb molta tensió, no? I bé, nosaltres no hem de jugar als àrbits, que els àrbits en porten 190 euros.
Què li ha faltat al Sobrense avui, Jordi? Potser el que reflecties abans, gestionar millor l'estat de nervis, saber aposentar-se bé amb quan fa el 2-1, intentar com a mínim... Bé, clar, amb el 2-1 pensàvem, l'empat avui aquí és boníssim.
Sí, a part, doncs, jo crec que l'estàvem a punt de tenir, bueno, de fet l'Alejo ha tingut alguna opció i amb alguna pilota penjada com a la falta, que no sé què collons hem fet, doncs jo crec que amb els 10 minuts que quedaven haguéssim pogut tenir opcions. El que passa que et dic, hem regalat el partit però majúscules, perquè els 3 gols, el primer era un córner a favor nostre, el segon una pèrdua de pilota al cap, i el tercer una falta a favor a la frontal de l'àrea d'ells, a la diagonal de l'àrea, vull dir que ha sigut una pèrdua de papers nostra, i això ho hem de solventar, que ens ve la Múnia, i si comencem a cagar-la d'aquesta manera contra la Múnia, no tindrem res a fer.
Clar, la pregunta és com pot afectar o que afecti el menys possible aquesta derrota de cara a dijous, no?
No afectarà, perquè bueno, demà ja ens ficarem les piles per afrontar el partit de la Múnia, entrenem demà, entrenem dimecres, i el dijous pues, és un partit a casa, que a la casa pues, sabem que funcionem molt millor, tenim molta més confiança, però ens hem de plantejar seriament el tema de que ens ve la Múnia, de que no serà l'Òdena, que no serà ningú aquí qualsevol, i hem d'apretar molt més del que fem.
Serà el partit decisiu de la temporada aquest, penses?
Bueno, no sé absolutament ningun resultat. Sé que nosaltres hem perdut, no sé com han quedat a la Múnia ni al Cubelles, no ho sé, però bueno, seria una tonteria dir que hem perdut avui. No és un partit molt important per nosaltres, no sé si per ells és definitiu, però per nosaltres un 70% de possibilitats les podíem perdre aquest dijous.
Doncs sí que podem dir, certament, després de com han anat aquests resultats de la jornada número 23, que, bé, evidentment, el partit de dijous és decisiu a partir de les 9, aquest Sobrense la Múnia. 8 minuts i arribarem a les 9, ens queda encara per escoltar el que ens deia en David Porres després de la victòria del seu equip davant el Sobrense.
Sí, bueno, ho vam dir a la prèvia, no?, que ens trobaríem un partit de cada joc seria complicat, però que hi hauria molta tensió, i així ha sigut,
El Molanta, bueno, amb inferioritat numèrica, està capaç de tombar el partit.
Sí, aviam, això mai vols quedar-te amb 10, però el que està clar que això li ha donat una dosis d'obligació al Sobrense, que els ha posat bastant nerviosos, i a nosaltres al contrari ens ha donat tranquil·litat d'estar ben ficadets al darrere i sapiguem que la contra, amb la gent ràpida que tenim davant, podríem fer mal. Amb ells se'ls ha obligat una miqueta més i a nosaltres ens ha fet jugar més còmodes al darrere.
Bueno, heu sabut aprofitar les errades que ha comès el rival en aquest sentit.
Sí, aviam, a la segona part es tractava d'això, d'estar ficats al darrere i de no complicar-nos gaire, i més si anàvem sempre per davant al marcador. Jo crec que la primera part, que ha sigut quan estava la cosa més igualada, ha sigut quan s'ha vist un Molanta, jo crec que força bé.
Uh-huh. Per què t'has posat?
Aviam, jo busco, sincerament, en aquella jugada, el meu equip està nou, està patint, i jo busco una targeta, una. Jo poso el peu dins del camp un metre dins del camp i li dic no és falta, i en treu la vermella. Jo crec que, és que hi ha moltes jugades d'aquestes, però bueno, s'ha vist també en l'actitud. Jo crec que si pita la falta amb la jugada del porter del Sogorense, és expulsió. És que més clar que això no hi ha. I després no dubta en treure la segona groga, que t'he vist un criteri pues, molt diferent.
L'arbitratge dolent.
Per mi molt dolent. Jo és que jo segueixo dient, el tema arbitratges ens està perjudicant moltíssim. Jo avui el Sogorense es pot queixar i pot ser que sigués fora de joc del primer gol, però clar, jo tot el que he viscut arran d'aquell primer gol ha sigut tot molt negatiu en contra nostra. Per tant, és setmana rere setmana, eh? Això que hem vist avui, setmana rere setmana, i avui hem guanyat 3-1, però segueixo opinant igual, ens estan matxacant molt i no sé el per què.
David, jo com el seguidor, que segueixo el futbol darrere de la tanca, és molt difícil arbitrar, eh? I més com ha anat el partit avui, eh? Perquè no ha ajudat ningú, eh?
No, està clar que no, els jugadors no ajuden dins del camp, a més és segona regional, pocs jugadors ajuden, però jo veig una actitud envers amb uns es deixava parlar una miqueta i amb uns altres ens tallava a base de targetes, i la prova és a la banqueta. Jo no tinc ni molt menys contra el Jordi, però el Jordi ha fet el mateix que jo. El Jordi li treu la groga i a mi la vermella, i jo crec que aquesta és la lectura de l'àrbit d'aquest partit.
Jo trec dues lectures. Primera, a mi m'ha agradat molt més el Molanta a Sitges i va perdre. Avui no m'ha agradat tant aquí i heu guanyat. Potser és el futbol que us interessa.
No, aviam, jo crec que era diferent. A Sitges ens marquen un gol i tenim que anar-lo a buscar nosaltres. Jo crec que aquesta que hem marcat el gol érem nosaltres els que volíem més i els que anàvem més. És depenent del resultat. Ja anàvem per darrere al marcador i vam arriscar més. I aquí ens hem dedicat més a defensar i a sortir a la contra. La veritat sí, home, és més atractiu quan vas a buscar el gol. Avui no, avui hem defensat que no el marquessin i hem sortit esperant els errors d'ell.
La victòria de Vitus reenganxa la Lliga?
Sí, jo el divendres no volia dir, però era evident que si avui perdíem ens deixàvem molt tocats i per això era molt important. I a part que del 3-1 la tensió ha estat fins al final perquè en jugàvem un punt més, que era el gol a Baraix. Per això la tensió no ha baixat en cap moment.
I el Sogorense?
Home, el Sogorense estarà dalt, no tinc cap dubte, no, segur. Is this thing on?
Doncs això és el que ens deia en David Porres després d'aquest partit. Si volen els detalls els podem comentar, Toni, el dimecres aquí a la tertúlia amb la gent del Sogorense. Farem prèvia, evidentment, del partit del proper dijous amb la Múnia, però haurem de detallar una miqueta com va anar el partit, aquest 3-1 que enforteix, evidentment, el Molanta i bé, el reenganxa la Lliga, com li dèiem al David, i esperem que no debiliti en excés el Sogorense de cara a dijous, que és el partit ja més imminent. Diumenge ve la penya madridista, que és un partit teòricament
que no se refi molt.
No.
La penya madridista guanyem aquesta setmana també.
Sí.
S'ha reforçat en dos o tres jugadors veterans.
I escolta'm, el Piera, vull dir, sort que ja ha passat els dos partits.
Sí, i el Piera i el Vilanova del Camí està ja a 6 punts, eh? Uh-huh. Té 38 punts, el Sogorense té 44.
Vilanova
del Camí encara pot dir moltes coses. La competició està molt viva i el que no pot fer el Sogorense és el dijous deixar escapar aquesta oportunitat de guanyar la Múnia. Aquí el Sogorense està molt fort.
És que el guanyes i que et poses a 3, no? Ja veus l'horitzó
i respires una miqueta. Sí. Si vols aspirar alguna cosa del campionat, si vols acabar tercer, doncs ja està molt bé.
És evident que sí. Ho deixem, arribem pràcticament a les 9. Toni, moltíssimes gràcies.
Molt bé.
Gràcies també a tots vostès. Ens retrobem amb el món del futbol, particularment, evidentment, el dimecres la tertúlia Pilotes Fora. Com dèiem, analitzarem aquest Molanta Sogorense i hem de fer, evidentment, o hem de significar algunes de les claus del gran partit que es viurà dijous a Aiguadols entre el Sogorense i la Múnia a partir de les 9 del vespre. Ho deixem, que vagi molt bé. Adéu-siau.